Molt bon dia, són les 8.
Bon dia. La temperatura mínima del matí ha pujat, no fa tant de fred i avui esperem una jornada ben suau i primaveral.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 16 d'abril, a les 8 del matí, a unes temperatures doncs, que són força altes. Ara, per exemple, tenim 17 graus a Palamós. En el cas de Begur, els termòmetres doncs també són alts pel que fa a aquesta hora, són de, en aquest cas 15, i en el cas de Calonge tenim 16 graus i mig. Per tant, aquestes temperatures, no, amb aquest ambient més càlid, que d'aquí una estona l'Isaac Vila ens ampliarà i ho explicarem també aquí al Supermatí. Tot plegat en un dijous, que tindrem diversos temes sobre la taula, però recordem que avui també tindrem una entrevista que parlarem de música. D'aquí uns minuts parlarem amb Ernest Prana, perquè aquest dissabte actuarà a la Bisbal, ens presentarà el seu projecte Torno a casa, i volem conèixer com l'ha estat preparant i com viu ja aquestes hores prèvies de poder-ho fer a la Bisbal, un artista empordanès que ens explicarà com, no, com precisament també tornarà a casa, no? Tornarà doncs a l'Empordà per presentar el seu projecte. A més, com que és dijous, també parlarem d'estrenes. Estrenes en aquest cas pel que fa al cinema i a les plataformes pel que fa a les sèries, també. Tot plegat doncs amb moltes novetats que les repassarem amb l'Ignasi Irbat. Però a més, avui tenim, com sempre, molts titulars que els comencem a explicar. I comencem amb la Carla Saló. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Perquè l'última jornada de recerca, la setena jornada de recerca de residents dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el CIBE, ha reunit professionals en formació de diferents especialitats per presentar un total de 9 treballs i un projecte final de residència.
Durant la jornada es van lliurar dos premis dotats amb 300 euros cadascun. En la categoria de metges i metgesses residents, el guardó va ser per a Sara Soria Casals, resident de quart any d'obstetricia i ginecologia pel seu estudi sobre la capacitat diagnòstica de l'automostre vaginal en el cribatge de clamídia i genococ.
Però també hem de parlar d'altres temes, i en aquest cas sobre els pescadors catalans. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè critiquen el preu del gasoil, que se'ls ha doblat pel conflicte a l'Orient Mitjà, i alerten que la situació els aboca a reduir dies de pesca o aturar-se.
Des de la Costa Brava, el president de la Federació Catalana de Confraries, Antoni Abad, afirma que viuen la situació amb incertesa perquè fa trontollar la viabilitat de moltes embarcacions, especialment les d'arrossegament o les d'encerclament.
I també referent a aquest tema, l'encariment dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà i també les vacances de Setmana Santa han disparat la inflació interanual fins al 3,4% a les comarques gironines, Carla.
És el percentatge més elevat d'ençà del juny del 2024. Segons ha fet públic l'Institut Nacional d'Estadística, la xifra s'explica perquè durant el mes de març els preus s'han apujat més d'un punt a la demarcació, en concret un 1,2%.
Les 8 i 3, el Festival de la Porta Ferrada engega una nova etapa amb una transició tranquil·la i amb respecte pel recorregut del festival. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
En aquest cas, què ens has d'explicar referent a Porta Ferrada?
En una entrevista al Supermatí, Víctor Partidó, nou director executiu del Festival de la Porta Ferrada, ha explicat els reptes d'aquest primer any i les línies mestres d'un projecte que vol combinar continuïtat i renovació.
També ens has d'explicar que el Baix Ter i el Rosselló uneixen forces per millorar la gestió de l'aigua a través d'un projecte transfronterer.
El projecte uneix la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter i el Sindicat Mixte de Naps de la Plana de Rossillon, amb l'objectiu de compartir experiències i eines de gestió. Les dues zones tenen un clima mediterrani i afronten problemes similars, com sequeres llargues i episodis d'inundacions.
I la regata Aurilca Màster es disputarà aquest cap de setmana a Calella de Palafrugell. Comptarà amb més de 100 regatistes participants i la competició es farà ja a partir de demà. L'esdeveniment també reunirà esportistes de més de 15 països i consolida el municipi com a referent europeu de la vela en la categoria màster. Però al Supermatí també tenim altres temes sobre la taula, ara amb la Berta, que ens has d'explicar que Palamós organitza una jornada de cooperació i solidaritat a la Biblioteca Municipal. Berta Roura.
Palamós celebra aquest dijous una novena jornada de cooperació i solidaritat amb activitats a la Biblioteca Municipal. L'acte inclourà la participació de Khalil Ujamek, presentacions i una exposició sobre l'exclusió social arreu del món.
I d'altra banda, també hem de parlar de la Bisbal, perquè edita una guia per prevenir ocupacions d'habitatges.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha editat una guia amb recomanacions per prevenir ocupacions d'immobles. El document insisteix en actuar ràpidament durant les primeres hores i recull mesures de seguretat per reduir riscos.
I parlem de Torroella, perquè commemorar els 50 anys de la defensa del riu Ter amb propostes durant tot el 2026.
Torroella de Montgrí recordarà aquest 2026 els 50 anys de la mobilització en defensa del riu Ter amb un ampli programa d'activitats culturals, educatives i participatives. La iniciativa vol recuperar la memòria del 1976 i reforçar el compromís ambiental amb el futur del riu.
I Palamós obre les inscripcions per participar en el campus Joves d'Estiu, una proposta adreçada a joves, en aquest cas, entre els 13 i els 17 anys, Maria.
L'activitat, que es durà a terme del 6 al 31 de juliol, combina lleure i formació, ja que inclou un curs de premonitors i premonitores pensat per introduir els participants en el món de l'educació en el lleure. Aquesta formació ofereix una primera aproximació per als joves que més endavant vulguin obtenir el títol oficial de monitor.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 6, sortim del Baix Empordà. Perquè l'expresidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, ha assegurat al Tribunal Suprem que li sorprenia la presència habitual de Koldo García i de l'empresari Víctor Díaz-Dama al Ministeri de Transports. Segons ha declarat, tots dos accedien al despatx del ministre sense justificació aparent i fins i tot la van arribar a rebre en absència del titular del ministeri. Pardo de Vera ha negat haver rebut instruccions per adjudicar contractes de mascaretes i ha defensat que el procés es va fer amb urgència però correctament en plena pandèmia. Un jurat federal dels Estats Units, d'altra banda, ha declarat culpable del monopoli il·legal Live Nation, matriu de Ticketmaster. La sentència arriba després de 5 setmanes de judici i podria acabar amb la dissolució del grup o la venda de la plataforma de venda d'entrades. El govern nord-americà acusava l'empresa d'inflar preus i controlar fins al 80% del mercat. Durant el procés, fins i tot, han aparegut missatges interns on un directiu es burlava dels clients. I a Kènia, un ciutadà xinès ha estat condemnat a un any de presó per intentar treure del país prop de 2.000 formigues de manera il·legal. Els insectes estaven amagats en càpsules dins l'equipatge i podrien formar part d'una xarxa internacional de tràfic d'espècies. Les autoritats alerten que aquest tipus de contraband posa en risc la biodiversitat i confirma un canvi en la biopirateria cap a espècies menys visibles. I també us hem d'explicar que la Comissió Europea ha presentat una nova aplicació per verificar l'edat dels usuaris a internet. L'eina serà gratuïta i vol impedir que els menors accedeixin a continguts inadequats sense compartir dades personals amb les plataformes. Brussel·les preveu que estigui disponible abans de final d'any, tot i que alguns experts alerta que podria ser fàcil de burlar. I d'altra banda, la Unió Europea estudia recomanar un dia de teletreball a la setmana per reduir el consum energètic. La mesura forma part del paquet per fer front a la crisi derivada de la guerra a l'Orient Mitjà i inclou també incentius al transport públic i mesures d'estalvi. I s'intensifiquen els esforços diplomàtics per mantenir l'alto el foc amb l'Iran, que expira en menys d'una setmana. El Pakistan actua com a principal mediador entre Washington i Teheran, mentre es preparen noves converses. Tot plegat en un context de tensió creixent amb Israel, que manté l'ofensiva al Líban, i Hezbollah, que respon amb nous atacs. Aquestes són les notícies que us expliquem referent a l'actualitat internacional, però ara que són ja les 8 i pràcticament 9 minuts, tornem cap al Baix Empordà perquè és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Perquè precisament parlàvem, no?, que hem començat doncs una jornada amb unes temperatures, diríem, altes.
Continuem immersos en aquest ambient càlid i estable. Ara mateix la temperatura mínima ha pujat, no fa tant de fred com ahir a aquesta mateixa hora, i estem en valors entre els 10 i els 15 o fins i tot 17 graus que tenim ara mateix a Palamós i Sant Joan o a l'Estartit. Una temperatura que anirà pujant al llarg de la tarda i que es continuarà situant al voltant dels 20 a 25 graus podríem arribar a l'interior de cara a les hores centrals del dia. Per tant, una jornada ben estable, assolellada, primaveral, i una situació que s'allargarà durant tot el cap de setmana.
Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà. Demà ens amplies la previsió del temps d'aquest cap de setmana, doncs, que ens interessarà saber què és el que tindrem, especialment doncs, des d'aquí a Ràdio Palafrugell, que diumenge farem la festa dels 45 anys i que també doncs, ens interessa tenir unes bones condicions per celebrar això. Més de 4 dècades sent la ràdio de Palafrugell. Ara que són les 8 i 10 minuts, d'aquí una estona farem una petita pausa publicitària.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I quan tornem, tindrem, d'una banda, el comentari d'opinió, que avui ens el porta Andreu Paneque. I també parlarem de música, perquè aquest dissabte Ernest Prana, l'artista d'aquí, no de la nostra comarca, perquè és de l'Alt Empordà, però l'artista empordanès, ens presentarà a la Bisbal el seu nou projecte. Precisament té un títol que es diu Torno a casa i que doncs, explica i transmet la seva filosofia i que d'aquí una estona també podrem parlar amb ell perquè ens expliqui com ha preparat el treball i també què és el que podeu fer si esteu interessats en escoltar-lo aquest dissabte i com podeu comprar les entrades. Però tot això serà just després d'aquesta pausa publicitària i tornem aquí, al Supermatí. Fins ara.
Supermatí. A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
L'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Platja d'Aro presenta La Primavera de Tapes, una ruta de tapeo, copeo i bailoteo durant la setmana de Sant Jordi a Castell Platja d'Aro i S'Agaró. Participa-hi i guanya una nit a l'Hotel Nàutic Park. Experiències VIP a Sasa, Papillon o a Be Out i sopars gratis o descomptes en tots els locals de la ruta. Segueix-nos a Instagram, arionpda.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi. Capital, capital.
Continuem en directe al Supermatí, l'informatiu que fem a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, i ara és el moment de sentir el comentari d'opinió que ens porta Andreu Paneque.
Quan intento explicar als meus alumnes per què és rellevant entendre l'organització interna dels partits polítics per a la qualitat de la democràcia, sempre poso el mateix exemple. Els partits tenen, de facto, el monopoli en la selecció dels representants. Això vol dir que la seva estructura interna, el seu funcionament democràtic i fins i tot els seus objectius acaben tenint un impacte directe sobre la representació política. El que estem veient des de fa unes setmanes a Esquerra Republicana és precisament una mostra molt clara d'aquesta translació. Si us simplifiquem molt, els partits polítics, com qualsevol altra organització, un cop s'estabilitzen dins les institucions, desenvolupen un objectiu propi, la seva supervivència. El problema és que, a diferència d'altres organitzacions, com podrien ser les empreses, aquest objectiu intern pot entrar en tensió amb el que hauria de ser el seu objectiu extern i principal, representar la ciutadania. Com s'encaixen, doncs, aquestes dues lògiques? Sense entrar en debats teòrics complexos, el cas d'Esquerra Republicana davant les futures eleccions a l'estat espanyol és il·lustratiu. Després d'un procés intern, la candidatura que, encapçalada per Oriol Junqueras, s'imposa per un ajustadíssim 52,2% dels vots davant l'altra candidatura. Aquesta victòria, està clar que li dona el lideratge formal, però també evidencia una organització dividida o, per dir d'una altra manera, polaritzada. A partir d'aquí s'obre un dilema. Després d'uns mals resultats en les darreres eleccions al Parlament, el partit necessita canvis per reforçar tant la seva supervivència com la seva capacitat de representació. Però quins canvis i quina direcció? Què necessita el partit? Aquí entra en joc una altra figura clau, Gabriel Rufián. Probablement un dels actius electorals i de valoració amb més projecció del partit. Rufián està adoptant posicionaments que no sempre s'alineen amb la direcció i, en aquest cas concret, amb l'aliança amb esquerres de l'estat espanyol, menys. Per què, doncs, es manté aquesta situació? Per què existeix aquesta situació? En termes organitzatius, la solució aparent seria substituir-lo per una figura més alineada amb la cúpula. Però el partit és conscient que ara mateix no disposa d'un relleu amb la mateixa capacitat de connexió electoral. I aquí rau el nucli del problema. Què ha de prevaldre? La coherència interna i la unitat d'acció o bé la capacitat de representació i rendiment electoral? Tot plegat, a més, sense tenir clar fins a quin punt la militància dona suport a la direcció o bé als posicionaments de Rufián. Sigui com sigui, el que observem és una organització atrapada en aquesta tensió amb dues lògiques que conviuen i competeixen. En altres paraules, un partit que en aquests moments projecta la imatge d'una estructura amb dos caps. Veurem com evoluciona les pròximes setmanes o mesos, però el que és clar és que aquesta indecisió té costos, tant en termes d'imatges com de capacitat política.
Doncs bé, moltes gràcies, Andreu Paneque, per al comentari d'opinió que ens portes avui al Supermatí. Passen 2 minuts d'un quart de nou. Moment de posar música, moment de l'entrevista.
Necessitava fer maletes, deixar-ho tot i sense dubtes anar ben lluny. Canviar d'ambient, amics i llengua, que amb la distància potser veig que és el que vull.
El cantant empordanès Ernest Prana presentarà aquest dissabte al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà el seu primer treball en solitari, que és Torno a casa, dins del marc del Cicle Mit. I per saber com prepara ja aquesta prèvia a pocs dies d'aquesta presentació, el volem saludar. Ernest Prana, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, estic encantat d'estar aquí amb vosaltres ara mateix.
Com, no? Queden aquests pocs dies abans de la presentació, per tant, com van els nervis?
Tinc moltes ganes, a més, clar, venir, tocar l'Empordà després d'anar presentant un disc que es diu Torno a casa, que he anat tocant a tot arreu, menys a casa, que és l'Empordà, és com el moment que havia d'arribar i el moment que estava esperant, per tant, amb moltes ganes, i el bo és això, com que ja em porto uns quants, és com que ja ho tinc rodat, ja els nervis simplement de que hi haurà família, hi haurà amics, hi haurà tot aquest puntet extra, i jo crec que serà un concert molt xulo.
Per què dius no això, a casa? De quin lloc de l'Empordà ets?
Jo soc de l'Alt Empordà, soc de Peralada, però al final l'Empordà tot és Empordà.
No, evidentment, aquí doncs l'Empordà, per tant em dius això, torno a casa, aquest sí. Títol. Quin és el missatge que té això que ens presentaràs?
És... Al final, el missatge, més que un missatge, són cançons que parlen de la vida quotidiana, de la meva vida, del que visc, i d'aquesta manera tan transparent que he anat escrivint les cançons, la gent s'hi sent molt identificada, perquè al final tampoc em passen coses extraordinàries, són coses que li passa a tothom, i ha sigut la manera que he trobat de connectar amb el públic i estic encantadíssim de la resposta que hi ha hagut i de com tothom s'acaba fent la cançó seva i l'acaba portant al seu terreny. Això és molt maco.
Ets actiu, no?, a les xarxes socials, et veiem, no?, com fas les teves cançons. I és això, no?, que parles molt de tu, no?, coses que ens podem sentir reflectits tots plegats.
Sí, és una mica... em va passar, jo havia estat un temps fent un projecte en castellà i d'aquesta manera tenia com un filtre, com un alter ego, i escrivia coses que no... Vull dir, anava escrivint històries, però no eren necessàriament coses personals, i al moment que he començat a tornar a escriure en català s'han caigut tots els filtres, totes les màscares, i és tot literalment transparent, i el que em passa ho explico.
O sigui que el català també és com una manera que et permet no, parlar més de tu?
Sí, ha sigut, o sigui, no era allò buscat de vaig començar a pensar, jo crec que si em poso... Jo simplement el passeig, començar a escriure en català, vaig dir, clar, és que he fet una cançó de Que serem un de més, que és amb la que vaig anunciar a la família que seríem un de més. Avui el meu fill ha fet una cosa, doncs escric una cosa sobre això, una cançó per acomiadar-me de la meva àvia, i totes aquestes cançons tenen un toc molt personal que abans en castellà era com impossible.
Algú, doncs, no, que no et conegui, com descriuries la teva música? Ens explicaves aquest significat, però com es la poden imaginar? Evidentment, en tindrem una de fons i, per tant, ja podem, no, aquí l'informatiu, sentir-la, però com és el teu estil?
Per mi, jo m'agrada definir-ho com un pop proper, pop català, però pop proper. És com cançons senzilles que parlen de la vida quotidiana, sense grans artificis. De fet, a mi en directe, els músics que usen l'escenari és el que sents, no hi ha bases, no hi ha grans artificis, és tot molt, molt directe i molt proper perquè la gent s'ho senti com a casa.
Em parlaves del català, és 100% en català?
Sí, ja des del 2024 que vaig tornar a gravar una cançó en català després de molt de temps. En el moment en què vaig entrar a l'estudi i vaig deixar anar la primera paraula, vaig dir, ostres, Ernest, això és casa. I des d'aquell dia, en aquest mateix moment, vaig canviar les xarxes, vaig canviar totes les cançons i ja no he tornat a fer res més en castellà, tot en català.
Creus que això també fa que, no sé, que t'hagi ajudat a apropar més també amb el públic?
Sí, 100%, jo he notat un canvi molt bèstia. De cop, vull dir que al final és una aposta arriscada, perquè jo ja m'estava dedicant 100% a la música i a la creació de contingut i canviar tot. Evidentment, va haver-hi un canvi de tot, de paradigma, d'audiència, de tot, però ha sigut fantàstic. Vull dir, la gent, a la primera gira que vaig fer 100% en català, es van assolir les entrades de tot arreu, i això és un reflex de que la gent m'estava dient, Ernest, era cap aquí.
És un treball en solitari?
Sí, però som, al final, per poder portar un projecte aquí, som un equip. Ja en Tato la Torre, que sempre dic que si jo soc l'Ernest, ell és en Prana, que és el productor de totes les cançons. Hi ha l'equip de la tornada que em fan de management, de booking. Hi ha aquí molta gent a darrere treballant i fent que això tiri endavant. I també he notat aquest canvi després de molt de temps de portar-ho jo tot sol. Ara que tinc un equip, és fantàstic.
Tens col·laboracions?
A la Bisbal hi haurà en Miquel Abres, un bisbalenc il·lustre, un mestre i que em fa molta il·lusió que pugi a cantar amb mi a l'escenari en un dia tan especial. El Teatre Mundial, a més, és imponent, i poder-hi anar amb algú que té tanta experiència és fantàstic.
Parlem, no?, que Ernest Prana ens presentarà el seu treball en solitari Torno a casa, serà aquest dissabte a la Bisbal. A quina hora?
Ostres, és molt bona pregunta. Jo crec que és a les 8. crec que és a, sí, diria que és a, les 8, però si la gent ho pot consultar al web, o al, doncs estaria bé, però... Si m'hagués d'arriscar, diria que és a les 8.
Exacte, és a les 8, eh? Sí, ho podem confirmar.
Gràcies per confirmar-ho.
Ho podem confirmar, per tant, això a les 8. No sé, suposo que encara deuen quedar algunes entrades, per tant, algú que ens estigui escoltant, que es vulgui animar, què ha de fer per comprar les entrades?
Doncs mira, ernestprana.com/concerts, o en allà les trobaràs, si no, si em troba per Instagram, Ernest Prana. Si me les demana, jo li envio un link, això cap problema, que no sigui per no trobar-lo. Vull dir, i si no, suposo que el web del Cicle Mit també deu estar-hi tot el... Si no, el web del Teatre Mundial, per tot arreu, sempre acabarem trobant les entrades.
Com va el disc, no? Perquè ens el presentaràs aquí el dissabte, però té un recorregut, com està anant?
estic supercontent, perquè al final jo vaig, el que t'he comentat abans, el gener del 2024 vaig començar a fer cançons en català i les vaig anar llançant a poc, i quan en tenia 10 més un parell que havia d'anar a gravar, vam dir, ostres, empaquetem-ho tot en un disc, i al final treure un disc amb cançons que ja han sortit fa una mica de vertigen, per dir, aviam si la gent ho rebrà com, mira, això és un refregit i ja està, i seguim. Però no, tot el contrari, ha sigut molt maco, a més, tancar com aquesta etapa, sí, amb un punt i a part, em sembla fantàstic, així que jo estic encantadíssim de la rebuda i ja escrivint el següent, vull dir, aquí no es para.
Ah, o sigui, que aquí ja ens avances que estàs preparant més, eh?
Sí, sí, bueno, mira, ja puc dir, demà mateix vaig a l'estudi a gravar ja més cançons, així, la roda que no para mai, i a més m'estan passant coses molt, molt xules i necessito escriure-les i gravar-les.
A les xarxes socials abans dèiem doncs, que ets molt actiu, tens centenars de milers de seguidors, per tant també això, com es gestiona, no?, el fet de comunicar, de treballar, de donar a conèixer els teus projectes?
Jo, per una banda, tinc la sort que a mi el tema de creació de contingut i les xarxes m'agrada molt, que avui en dia és important, llavors jo les gaudeixo molt i dedico hores, intento que el contingut estigui treballat, i mira, ho vaig gestionant com puc. Sí que a vegades dic, ostres, ara necessito, de fet el mes de març vaig parar un temps perquè necessitava composar, seure'm a casa, posar-me a compondre tranquil·lament, i a vegades doncs clar, les xarxes et requereixen tanta energia que no tenia temps de dir, moment, deixeu-me explicar la meva vida en una cançó i després segueixo, però bueno, es pot gestionar prou bé.
Doncs algú que ens estigui escoltant i què li diries per animar que et vingui a veure aquest dissabte, o si més no també les altres actuacions, que suposo que en faràs més, no?, per presentar el disc.
I tant, en farem moltíssimes, però jo els animaria a venir a la Bisbal, perquè el Teatre Mundial, ja només el teatre ja val la pena, després que és un concert que estava pensat de manera que si ve gent que no ha escoltat mai una cançó meva, que sol passar, que mira, doncs vinc amb la meva parella i no t'havia escoltat mai. El concert està molt... Jo introdueixo molt les cançons, aquesta ve d'aquí, aquesta ve d'allà. És quasi tot com una obra de teatre de principi a final, i no cal conèixer les cançons per venir, simplement venir al teatre, asseure's i gaudir de l'espectacle. I després al sortir que em diguin aviam si tenia raó o no, però jo crec que pot venir tant la gent que em coneix com la gent que no.
Hem parlat de diversos temes, també. No sé si ens vols afegir alguna cosa més.
No, la veritat és que ho hem cobert tot bastant. Ara estic en un moment fantàstic. Acabem ara una mica la gira de sales i després vindrà tot el que siguin concerts d'estiu i és fantàstic. De fet, no massa lluny de la Bisbal, ja vam anunciar aquesta setmana que estaria al Portaferrada, que és un festival molt mític de la zona, i a més estaré obrint en l'escenari principal el concert de David Bisbal, i això és com una carambola que jo ja et dic que quan vaig treure el disc no vaig pensar que el presentarien aquí, i són coses aquestes vaques que van passant gràcies a que la gent està rebent molt bé el disc, o sigui que estic molt agraït.
O sigui que aquest estiu se't gira feina.
Sí, i bé, que al final és el que em ve de gust, i treballant perquè giri feina, o sigui que fantàstic.
Ernest Prana, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, molt bon dia a tothom.
Celebrant la vida al teu costat.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Un minut i mig per 9:15. Comencem doncs també a ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa una estona, perquè la 7a jornada de recerca de residents dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el CIBE, ha reunit professionals en formació de diferents especialitats per presentar un total de 9 treballs i un projecte de final de residència, tot plegat en un acte celebrat aquest divendres. Carla Salom.
Durant la jornada es van lliurar 2 premis dotats amb 300 euros cadascun. En la categoria de metges i metgesses residents, el guardó va ser per a Sara Sòria Casals, resident de quart any d'obstetrícia i ginecologia, pel seu estudi sobre la capacitat diagnòstica de l'automostra vaginal en el cribatge de clamídia i genococ. Pel que fa a infermeria, el premi va recaure en Alejandro García Pérez, Lucía Gil Rubio i Germán Pacheco Regueira, residents de segon any d'infermeria familiar i comunitària a l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí, Palamós. El treball analitza l'ús de pantalles entre joves d'entre 14 i 18 anys en aquests àmbits territorials. A banda dels treballs premiats, també es van presentar investigacions als residents de medicina familiar i comunitària i d'infermeria familiar i comunitària de diverses àrees bàsiques de salut. La jornada va incloure, a més, l'exposició del projecte final de residència de la llevadora Sara Fuente. El jurat va ser integrat per professionals de diferents àmbits amb representació de la docència, la medicina preventiva, la traumatologia i la infermeria comunitària. La sessió va ser moderada pel doctor José Marchena, especialista en medicina interna, i Jordi Montià, infermer del CAP de Palamós. La trobada es consolida com un espai de referència per a la difusió de la recerca entre residents i des de l'organització s'ha volgut agrair la implicació de participants, així com la tasca de coordinació i l'assistència del públic.
Gràcies, i els pescadors catalans critiquen que el preu del gasoil se'ls ha doblat pel conflicte a l'Orient Mitjà i alerten que la situació els aboca a reduir dies de pesca o a aturar-se. Des de la Costa Brava, el president de la Federació Catalana de Confraries, Antoni Abad, afirma que viuen la situació amb incertesa perquè fa trontollar la viabilitat de moltes embarcacions, especialment les d'arrossegament o encerclament. Maria Alzina.
A la confraria de pescadors de Palamós, la flota la formen 18 vaixells d'arrossegament, 3 d'encerclament i 15 d'arts menors. El patró major, Miquel Mira, explica que paguen el litre de gasoil a 1,32 euros, quan abans de l'alça derivada de la guerra es trobava a 60 cèntims. Mira assegura que l'ajuda de 20 cèntims per litre no és tan sols insuficient, sinó que, com que pel cap baix no es cobrarà fins a l'estiu, de moment són els pescadors els que han d'assumir el sobrecost.
I aquí a Palamós, en concret, doncs ens ha afectat molt la limitació de quilos de gamba. Som un port que depenem, l'arrossegament depèn de la gamba, i limitant-se tant els quilos de gamba, les barques han d'anar al peix, tots al peix, ens estem carregant escaladors de peix, i això fa que quan pesques peix consumeixes encara més petroli que quan pesques gamba, perquè el motor va més revolucionat. Doncs encara ens ho han posat pitjor, no? Que hi ha flota que no... Hi haurà part de flota que, si no arriben unes ajudes ben fetes aviat, no podrà assumir aquest sobrecost del carburant.
A la confraria, més de l'encariment dels carburants, s'hi suma també la reducció de captures de gamba que ve des de Brussel·les. A Palamós, l'encariment d'aquests carburants ja s'ha traduït en barques que han limitat els dies de pesca i que, quan bufa tramuntana, prefereixen quedar-se a port. I és que Mir explica que si la situació no canvia i no arriben ajudes ràpid, la solució serà quedar-se lligats al moll, perquè arribarà un punt en què no podran assumir aquest sobrecost. A més, Mir concreta que, com que el preu a la llotja el marquen els peixaters, es troben amb que ara a ells se'ls compra més barat.
De fet, l'encariment dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà i les vacances de Setmana Santa han disparat la inflació interanual fins al 3,4% a les comarques gironines. És el percentatge més elevat d'ençà del juny del 2024. De fet, segons ha fet públic l'Institut Nacional d'Estadística, la xifra s'explica perquè durant el mes de març els preus s'han apujat més d'un punt a la demarcació, en concret un 1,2%. A més de l'alça dels combustibles, que la rebaixa de l'IVA tan sols ha mig atenuat, i també l'inici de la temporada turística, aquí doncs també hi ha al darrere aquests aspectes que s'hi troben doncs com a increments de la roba i el calçat pel canvi d'armari amb l'arribada del bon temps. Els aliments, per la seva banda, també han registrat una tímida davallada de tan sols dues dècimes. Carla.
Allò que ja es feia evident quan s'anava a proveir de carburant a les benzineres, ara s'ha reflectit a les estadístiques. L'alça dels combustibles arran de la guerra de l'Orient Mitjà, mig frenada per la rebaixa de l'IVA, ja impacta de ple damunt l'índex de preus al consum, l'IPC. Durant el març, els preus s'han encarit fins un 1,2% a les comarques gironines. Aquí al darrere hi ha l'augment de la benzina i el gasoil, però no només, perquè també hi ha altres productes i serveis que han anat a l'alça. Segons recull l'estadística, al llarg del darrer mes, el paquet format per l'electricitat, el gas i els carburants s'han encarit un 3%, sobretot per l'increment del cru cru arran del conflicte a l'Orient Mitjà. En comparació amb l'any passat a les comarques gironines, anar a una benzinera ara surt un 4,8% més car. I de retruc, l'alça dels carburants també s'ha traslladat als sectors que en depenen. Perquè, segons recull l'INE, durant el març els preus del transport a la demarcació s'han apujat un 4% i els del lloguer de vehicles fins a un 7%. Al costat dels combustibles, l'arribada de la Setmana Santa, que marca l'inici de la temporada turística, també s'ha traduït en encariments vinculats a aquest sector. Així, durant el març, els paquets turístics s'han apujat un 4,2% i els allotjaments, com ara hotels, càmpings o apartaments, ho han fet al seu torn amb un 4,3%. Per últim, entre aquells productes que també han anat a l'alça s'hi troben la roba i el calçat, perquè amb l'arribada del bon temps i de les col·leccions de primavera i estiu, els aparadors de les botigues ja llueixen el canvi de temporada. En aquest cas, a la demarcació, els preus de la roba s'han apujat un 5,9% i els del calçat, per la seva banda, ho han fet amb un altre 5,3%. Segons recullen les dades de l'IPC, a l'altre costat de la balança, entre aquells productes i serveis que hagin mantingut preus o bé els hagin abaixat, s'hi troben l'ensenyament, que es manté invariable, els lloguers, els articles de cura personal o els de jardineria i per a mascotes. Els aliments, al seu torn, aquest març s'han mantingut estables. De fet, tanquen el mes amb un tímid descens tan sols del 0,2%, i això fa que ara anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana sigui un 2,1% més car que ara fa un any.
I hem d'explicar-vos una altra qüestió, perquè el Baix Ter i el Rosselló uneixen forces per millorar la gestió de l'aigua a través d'un projecte transfronterer. Les dues zones tenen un clima mediterrani i afronten problemes similars, com per exemple sequeres llargues o episodis d'inundacions. Joan.
Els responsables del projecte han explicat que volen posar en comú el coneixement acumulat i desenvolupar eines digitals que ajudin a anticipar problemes i a millorar la presa de decisions. El projecte tindrà una durada de 2 anys i es centrarà en 2 àmbits principals. D'una banda, la gestió de l'aigua per a l'agricultura i el consum urbà, i de l'altra, la prevenció d'inundacions. El president del sindicat francès, Nicolas Garcia, afegeix que ambdós territoris tenen objectius compartits pel que fa a la gestió de l'aigua.
Els objectius és de compartir experiències, compartir maneres de fer, veure el que és bo, el que és positiu, el que és negatiu, i com que tenim dos territoris on el clima mediterrani ens porta a enfrontar-nos a les sequeres llargues, també inundacions com hi ha hagut enguany, pues tenim experiències diferents. Els nostres tècnics han aprofitat de la sequera.
Des de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter destaquen que la cooperació permetrà aplicar mesures que ja funcionen al sud de França. L'objectiu és reduir l'impacte dels episodis extrems i millorar la planificació del territori. Els impulsors també remarquen que el projecte no parteix de zero. De fet, els dos territoris ja han desenvolupat experiències pròpies i ara les posaran en comú i les aplicaran. Aquesta iniciativa s'emmarca en la cooperació entre territoris catalans del nord i del sud. També compta amb finançament europeu i vol generar coneixement útil per a altres zones del país.
A Miami ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida.
I ara estem sentint a Rigoberta Bandini, en aquest cas també amb Amaia, però és que ens centrem a Rigoberta Bandini perquè el Festival de la Porta Ferrada engega una nova etapa amb una transició tranquil·la i amb respecte pel recorregut del festival. Això és el que ha dit en una entrevista en aquest programa Víctor Partido, que és el nou director executiu del Festival de la Porta Ferrada. També ha explicat els reptes d'aquest primer any i les línies mestres d'un projecte que vol combinar continuïtat i renovació. Joan.
La 64a edició del Festival presenta artistes de primer nivell com The Corrs, Rigoberta Bandini, Mònica Naranjo o David Bisbal. Aquests noms conviuen amb propostes més singulars i artistes emergents, en una programació que busca ser transversal. Partido destaca que el públic és divers i el cartell també ho ha de ser, i defensa una combinació entre propostes de mainstream i d'autor.
L'audiència de la Porta Ferrada jo crec que és diversa. Hi ha un factor, diguem-ne, de temporalitat, d'estiu, de gent que vol estar passant-s'ho bé, que vol un temps de descans i vol, no? I vol un tipus de concert en el que la producció és molt important, tot allò que passa sobre l'escenari i l'artista ha de ser emblemàtic, però també hi ha una part que entenc, no? Que, per exemple, el Petit Acaleril, la Clara Pella, Tartarrelena, que són artistes del territori del país que penso que estan oferint una oferta de primeríssima qualitat.
Una de les novetats destacades és la recuperació de l'espai Port, un escenari que no s'utilitzava des de feia 2 anys. Aquest espai acollirà propostes més cuidades i singulars, mentre que el Guíxols Arena concentrarà els concerts més multitudinaris en formats de doble o triple actuació. Tot i que l'empresa gestora també està darrere del Festival Cruïlla, Partido ha volgut deixar clar que són propostes diferents. Amb aquesta nova etapa, el Portaferrada busca reforçar la seva posició com un dels festivals més emblemàtics del país, mantenint l'essència per adaptant-se als nous temps.
I Calella de Palafrugell serà l'escenari aquest cap de setmana de l'Aurilca Master 2026, una regata que reunirà més de 100 regatistes. La competició començarà demà a les 12 del migdia i dissabte continuarà a la mateixa hora. Diumenge les proves s'avançaran a les 11 del matí i els horaris poden variar en funció de les condicions meteorològiques. Abans de l'inici oficial, avui els participants faran sessions d'entrenament per preparar la competició. La regata comptarà amb esportistes de més de 15 nacionalitats. La participació reforça el caràcter internacional de la prova, que ja és una cita consolidada dins del calendari europeu de la classe ILCA en categoria màster. L'esdeveniment combina la competició esportiva amb un ambient de trobada entre regatistes. Per tenir més informació del trofeu Calella de Palafrugell Memorial Pitus Jiménez, també doncs, hi haurà tota la informació actualitzada al web del Club Vela Calella. I anem fins a Palamós perquè preparen una jornada sobre solidaritat. Berta Roura.
Palamós celebrarà aquest dijous 16 d'abril una nova edició de la Jornada de Cooperació i Solidaritat a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal. L'acte, que començarà a les 6 de la tarda, vol donar visibilitat a projectes vinculats amb el Tercer Món i fomentar la sensibilització social. Un dels protagonistes serà Khalilu Jamek, president d'una fundació que treballa per reduir la pobresa extrema a Gàmbia, amb projectes d'educació, accés a l'aigua i sanitat. Durant la jornada presentarà el seu llibre El viaje de Khalilu, on relata el seu trajecte migratori fins a Catalunya. L'activitat també inclourà la presentació de l'agenda llatinoamericana, a càrrec de Josep Taverner, una publicació solidària que destina els beneficis a projectes al sud global. A més, s'inaugurarà l'exposició fotogràfica Los Nadies, del fotògraf Miquel Ruiz, inspirada en el poema d'Eduardo Galeano, que retrata situacions d'exclusió social arreu del món. La mostra es podrà visitar fins al 25 d'abril.
I Berta, també ens has d'explicar sobre i parlar sobre una guia de la Bisbal d'Empordà sobre ocupacions.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha editat una guia pràctica per prevenir ocupacions d'immobles amb l'objectiu d'ajudar els propietaris a protegir els seus habitatges i reforçar la difusió de l'oficina antiocupacions. El document recull recomanacions senzilles, com instal·lar alarmes, reforçar portes i finestres o evitar signes d'absència prolongada. La guia també posa èmfasi en la col·laboració entre veïns i en el control dels accessos als edificis com a mesures clau per reduir riscos. A més, recorda que la rapidesa és determinant, ja que la legislació només permet una actuació policial efectiva durant les primeres hores després de l'ocupació. El consistori destaca el paper de la policia local i de l'oficina antiocupacions, que durant l'últim any han gestionat més d'una centenar de casos, entre intents d'ocupació, desallotjaments i mediacions. Segons l'Ajuntament, tot i que les dades mostren una tendència a la baixa, es manté la necessitat de reforçar la prevenció. Amb aquesta iniciativa, el govern municipal vol conscienciar la ciutadania i oferir eines útils per evitar situacions difícils de resoldre un cop consolidades.
I Torroella de Montgrí commemora els 50 anys de la defensa del riu Ter amb un programa d'activitats durant tot el 2025. Una iniciativa que recordarà la mobilització històrica del 1976 i combinarà actes culturals, educatius i participatius per reforçar la conscienciació ambiental.
El programa inclourà exposicions, com la que organitzarà el Museu de la Mediterrània amb material gràfic i documental de l'època, així com conferències, taules rodones i projeccions amb especialistes i testimonis. També s'hi sumaran activitats culturals i accions de divulgació vinculades al riu i al seu entorn. El moment central arribarà a l'agost amb un acte institucional coincidint amb l'aniversari de la protesta, que inclourà elements commemoratius i un reconeixement públic. A més, es preveu una nova mobilització ciutadana amb caràcter reivindicatiu i festiu. La programació posa èmfasi en la participació ciutadana i en l'àmbit educatiu, amb propostes per a les escoles i famílies. Aquesta iniciativa, el consistori vol mantenir viu el llegat del 1976 i reforçar el compromís col·lectiu amb la preservació del riu Ter.
Moltes gràcies, Berta. Pocs segons per 3:15 del matí. I abans de repassar les estrenes cinematogràfiques, tenim una última notícia. Ara amb la Maria Alzina, perquè Palamós ha obert les inscripcions per participar en el Campus Jove d'Estiu, una proposta adreçada a joves d'entre 13 i 17 anys. L'activitat, que es durà a terme del 6 al 31 de juliol, combinarà lleure i formació, ja que inclou un curs de premonitors i premonitores pensat per introduir els participants en el món de l'educació en el lleure. Aquesta formació ofereix una primera aproximació per als joves que, més endavant, vulguin obtenir el títol oficial de monitor.
El campus es desenvoluparà a les instal·lacions de l'Institut Escola Vilaromà i de l'Aula d'Aprenentatge de Palamós i està impulsat per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament. L'organització i la formació van a càrrec de l'Escola d'Educadors en Lleure Empordà. La proposta es divideix en tres nivells formatius, segons l'edat. Hi ha un nivell inicial per a joves de 13 a 14 anys, un segon per a joves de fins a 16 i un tercer per als més grans. Pel que fa a les activitats, el programa inclou sortides a l'aire lliure, com rutes en bicicleta, iniciació al senderisme i pràctica de caiac, així com jocs, tallers i dinàmiques de grup. Amb aquesta iniciativa, el municipi vol oferir una experiència educativa i pràctica que ajudi els joves a descobrir el sector del lleure i a preparar-se per a futures formacions. Les inscripcions ja es poden formalitzar a través del web de l'organització.
Doncs moltes gràcies.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs anem a saludar l'Ignasi Arbat. Molt bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Molt bé, i tu?
Doncs mira, amb un ull posat aquí i un altre a Las Vegas, perquè aquesta setmana s'està celebrant la CinemaCon, que és aquest esdeveniment adreçat a indústria en el qual es presenten els futurs projectes tant d'aquest any com de cara al futur de les majors de Hollywood, no? I bé, ens estem aquí doncs, descobrint les primeres imatges i aquest tipus de coses.
Doncs ja suposo que ja ens l'explicaràs. A mesura doncs, que anirem coneguent més detalls sobre això, doncs ens ho expliques també.
Sí, sí, de totes. Algunes d'aquestes pel·lícules allò, que s'estrenaran ja els pròxims mesos i altres ja són projectes més a llarg termini que van anunciant per tenir a la parròquia de cinemes exhibidors contenta.
Doncs això són les novetats, però hem d'anar ja a les que ens arriben, eh?
Ens arriben aquesta setmana una de les ja anunciades com a pel·li de terror de l'any, que és La mòmia de Lee Cronin.
¿Puedo tomarme 2 porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
Sí?
Senyor Cannon,
en què consisteix?
A veure, això és una nova versió de la mòmia, no? La clàssica mòmia de tota la vida, però en certa manera transformada, no? És a dir, això no és, per començar, no és la quarta pel·lícula de La mòmia de Brendan Fraser, no? Que era una pel·li més així, tipus Indiana Jones i tal, que està en preproducció aquesta pel·lícula, però no és la que tenim aquí. Això és una pel·li de terror de veritat, inquietant, vaja, que ho passareu malament, és a dir, si us agraden les pel·lis de terror, aquí ho passareu bé, entre cometes, malament, i si no, potser que us ho penseu 2 vegades. Està dirigida i escrita per Lee Cronin, que és aquest senyor que va dirigir l'última pel·lícula de la saga Evil Dead, que estava molt bé, potser també una de les més terrorífiques de tota la franquícia, i està protagonitzada per Jack Raynor i Laia Costa, actriu catalana, per cert. Doncs aquesta nova versió què proposa? Doncs ens parla de la història d'una parella que se'n va de viatge i que la seva filla desapareix en el desert i no la troben. Allò que doncs, hi ha hagut un segrest, no se sap exactament què ha passat o s'ha perdut o el que sigui. El cas és que 8 anys després troben a la nena, ja una mica més gran. Però esclar, la troben, diguéssim que la nena no està massa bé. Ja ho veureu com veieu la pel·lícula, no? Aleshores, evidentment, no és exactament la nena això que ha tornat. Ells intentaran acollir-la a casa, però hi ha alguna cosa doncs, que realment s'anirà transformant en aquesta mòmia a la qual fa referència el títol i que promet, doncs això, molt de terror.
Precisament això em deies, una actriu catalana, és que he vist la... No, l'he vist aquí en el tràiler, pensava, és una producció d'aquí? No, no és una producció d'aquí, però sí que tenim doncs una cara catalana, no?
Sí, que va, el que passa que Laia Costa és una actriu catalana, però que ràpidament de jove a la seva carrera va fer un salt internacional, sobretot a Alemanya, que va fer moltes pel·lícules, Victòria potser és una de les més conegudes, i ja, doncs, ja ha fet diverses pel·lícules també als Estats Units, Anglaterra, i bé, aquesta potser és de les més importants que a nivell internacional ens arriba d'ella.
Doncs bé, això ens arriba, però ara anem a plataformes?
No encara anem no. Una més de cinema, que és aquest Prime Crime, A True Story.
La police. Hoy es 8 de febrero, martes. Les habla Fred Temple. Gracias por escucharme.
Señor Temple, tiene una llamada.
Tengo la cena en 30 minutos. Eso tengo, James.
Ese tal Tony Kritsis está...
Digue'ns, perquè aquí veig uns estudis de ràdio així una mica vintage.
Sí, exacte. Mira, aquesta és la darrera pel·lícula de Gus Van Sant, aquest director que sobretot doncs, treballa en cinema independent. A mi em fa molta gràcia quan tradueixen... des d'aquí un títol que està en anglès en un altre títol en anglès, no? Perquè això de Prime Crime, A True Story no és el títol de la pel·lícula.
Ah, no és l'original?
No, es diu Dead Man's Wire. Aleshores...
I això...
Bueno, jo crec que l'han intentat equiparar a un títol d'aquests documentals de Netflix basats en crims reals i aleshores li han intentat donar aquesta volta, no? Però em continua semblant bastant absurd... Això, si agafes un títol i el vols traduir, doncs el tradueixes, o poses un d'aquí, però tornar-ne a posar un altre en anglès, bé, en fi, és igual. Coses del màrqueting, ells sabran. La cosa, que això està basat en una història real que va succeir als anys 70. De fet, una de les peculiaritats que té la pel·lícula és que està rodada com si fos en els anys 70, no? Amb la textura de cinema d'aquella època i tal, que això és bastant atractiu. I el repartiment està molt bé, també. Bill Skarsgård és el protagonista, però també tenim actors secundaris com Cary Elwes, Colman Domingo o Al Pacino. Val? I això és la història d'un home que després de patir una estafa en el banc, no? Qualsevol estafa, no? Aleshores... qui no s'ha cabrejat moltes vegades en el banc? Doncs a aquesta persona li passa el mateix. El que passa és que se'n va a les oficines del banc i segresta el fill del president del banc. Aleshores, el posa en un pis, l'apunta amb una escopeta i aquesta escopeta, diguéssim, està feta. Hi ha una mena de dispositiu que ha muntat ell de tal manera que si algú entra a l'habitació, l'escopeta es dispararà de manera automàtica i el matarà, no? I aleshores ell què demana? Que li tornin les comissions, bueno, els diners, vaja, i una indemnització pels perjudicis doncs, que li ha causat tot això al banc. I a més, que tot això sigui retransmès per la televisió pública i que li demanin perdó públicament per haver-li causat, doncs, haver-li cobrat el que no tocava. Doncs ja t'imagines, una mica
sí.
Punt de comèdia, perquè la situació pot semblar una mica absurda, però és un muntatge com un thriller, també una certa pel·lícula d'acció, i basada en fets reals, que també això és bastant sorprenent.
Ah, basada en fets reals, això?
Sí, això va passar, sí.
I que a vegades sembla la... Bueno, la realitat supera la ficció, no?, que també diuen.
Ara... Sí. També t'he dit una cosa, que si tu em fes el mateix, s'haurien acabat les comissions al banc, eh?
És que potser no és mala idea, eh? No sé, bé, això ja no...
No donarem idees.
Ara sí, anem a les plataformes.
Sí, va, anem a les plataformes i anem per una pel·lícula de comèdia totalment, que és Balls Up con un par.
Para que podamos llevarnos la cuenta del mundial, he ideado y diseñado un condón que... cubre completamente el pene y los testículos.
Sí, no, veig que ja la temàtica canvia, eh?
Sí, anem fort, sí. Això està dirigit per Peter Farrelly, que és aquest director fonamentalment sempre de comèdies, i comèdies així bastant irreverents, amb acudits doncs, sexuals, escatològics, etc. És la seva especialitat. Ricky Stenicki va ser una de les seves últimes, que ja també va fer per Amazon Prime, que estava força divertida, però potser de les seves cintes més conegudes hi ha Dos tontos muy tontos, Algo pasa con Mary, etc. No? Moltes d'aquestes és Jim Carrey dels anys 90. I en aquesta pel·lícula, o sigui, l'argument, la veritat, és molt divertit, no? Bé, en aquest cas es celebra el Mundial de Futbol. Aquests senyors, ja ho hem vist, estan dissenyant uns preservatius. Bé, ja sabem, no?, que les competicions esportives i tal també es fan molta propaganda de que reparteixen, doncs, preservatius entre, doncs, els participants. Bé, la cosa és que aquests dos dissenyadors d'aquest preservatiu tan especial, d'alguna manera, acaben saltant al camp en la final de futbol de Brasil i Argentina, el Mundial, diguéssim, no? I en el moment en què salten al camp, acaben parant un xut que va directe a porteria, que era el que significava la victòria de Brasil contra Argentina. Per més inri de tot, el Mundial s'està celebrant a Brasil. Aleshores, aquests dos són els culpables de que Brasil no hagi guanyat la final. Per tant, el que hauran de fer és arrencar, córrer i mirar que no els pillin. Aleshores, això és una, bueno, una comèdia tota l'estona d'ells intentant fugir de Brasil per haver comès aquest error en el Mundial.
Suposo que és per passar una bona estona, no?
Sí, sí, és la pel·lícula, doncs, això, 100% comèdia, esbojarrada, sense cap mena de sentit, protagonitzada per Mark Wahlberg i Paul Walter Hauser.
I com que ens queden a pocs minuts, anem ràpidament també a les pròximes recomanacions. Ara canviem de tema, no?
Doncs sí, Rana, canviem radicalment de tema, ens anem a HBO Max, i és que aquesta setmana ha tornat Euphoria en la seva tercera temporada.
En México?
Una temporada esperada?
Sí, sí, pels seus seguidors. Sí. Jo he de dir que no la segueixo, aquesta sèrie. Val? És a dir, a mi no és una sèrie que mai m'hagi interessat, però sí que, doncs, com que la porto aquí, perquè sé, doncs, que hi ha molta gent que li agrada. No porta molts anys esperant-la. De fet, és una temporada que hi ha un canvi en la, bueno, en l'enfocament, en la trama, perquè fins ara ens havien intentat, bé, ens feien creure que els seus protagonistes eren adolescents, no? Jacob Elordi, per exemple, ja té gairebé, doncs, 30 anys. Aleshores, bueno, fins a quin punt acaba, pot continuar colant, no?, que es tracta de joves de 16, 17 anys, etc. No? A més, feia un retrat molt sensacionalista, molt HBO, del que és la joventut, que, bueno, tot eren festes, drogues i sexe, no? És a dir, bueno, de sí, no, joves...
És una imatge que moltes vegades es transmet, en moltes d'aquestes sèries.
Sí, sí, però a més, en aquesta sèrie, com, ei, que vaig d'intel·lectual, que això... Això és, saps? Aquest punt una mica pedant. Jo mai he connectat amb això, ja t'ho dic, és una sèrie que no he seguit perquè no he connectat amb aquest rotllo. I ara arriba aquesta tercera temporada que, clar, a veure, intentar fer colar aquesta gent com a estudiants d'institut, doncs ja era absolutament ridícul. Aleshores, el que han fet és, ens inventem que hi ha un salt en el temps de 5 anys, no? I anem a explicar les seves vides, doncs, aquests alumnes, doncs, que han passat, doncs, al llarg d'aquests 5 anys. I, bueno, anar seguint la vida, doncs, d'aquests personatges protagonitzats, doncs, per Zendaya, Jacob Elordi o Sydney Sweeney, que també aquests actors, hem de dir, que al llarg d'aquests anys s'han fet cada vegada més famosos i els hem vist en més pel·lícules, no? Per tant, el repartiment, doncs, cada vegada té més caché.
O sigui que a vegades potser es sobta per canviar el repartiment, no?, i buscar gent més jove. En aquest cas és mantenir, no?, els mateixos personatges, però amb aquest salt temporal.
Exacte, té sentit també perquè són estrelles ara, més que quan va començar la sèrie, per tant, doncs, és una manera de mantenir. No sé si això donarà per una quarta o no, perquè està tenint unes crítiques bastant, bueno, no massa bones d'entrada, i ja veurem.
Doncs ho seguirem. I ara sí, temps per l'última recomanació. Fins on anem?
Doncs anem fins a Apple TV i anem per una sèrie que es diu Margo tiene problemas de dinero. It's just like... Don't you be
listening to the nonsense coming out of people's mouths. De què tracta?
Doncs mira, això és una sèrie produïda per David E. Kelly, que és aquest director que normalment ens té acostumats a fer sèries d'advocats, no? Des d'Ally McBeal, Boston Legal, etc. I és una sèrie també amb un bon repartiment. Elle Fanning, que és la protagonista, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman i Greg Kinnear, també hi ha Nicole Kidman en algun petit paper. És una sèrie produïda per A24, aquest estudi, doncs, que fa pel·lícules o produccions més de caire també independent. I ens explica la història d'una estudiant que acaba abandonant els estudis universitaris perquè s'ha quedat embarassada. Aleshores, ella tenia una sèrie d'aspiracions professionals que no podrà realitzar i s'ha convertit en una mare de soltera de 20 anys. Les coses, doncs, li van justet, és a dir, doncs, fa de... feinetes d'aquestes que no li acaben de donar sortida, fins que diu, escolta, això d'OnlyFans potser m'acaba donant una mica de pasta. No? I sí, sobre un OnlyFans es vesteix d'extraterrestre i comença doncs, a distribuir material eròtic a través de les xarxes per poder pagar-se la seva vida, que s'han anat a Norris tots els plans que tenia.
Això d'aquestes plataformes hi ha molta gent que les fa servir?
Sí, cada vegada més, sí, sí. I per això, bueno, està bé també que hi hagi sèries que ens expliquin una mica com és aquest món a darrere o les vides d'aquesta gent que han optat per aquesta opció, no?
Ignasi Irbat, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la setmana.
Vinga, una abraçada, adéu.
Queda un minut per les 9 del matí, moment doncs d'anar ja acabant el supermatí. Però és moment també de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, què ens pots actualitzar?
Jornada estable, assolellada i ben suau. Ara mateix temperatures força agradables i al migdia arribarem a superar els 20 a 23 graus a l'interior. Una jornada, una estabilitat que es mantindrà pràcticament fins al cap de setmana.
Doncs bé, demà ens actualitzes aquesta informació i nosaltres també us explicarem tot el que passa aquí al Baix Empordà, com sempre, al Supermatí. Que vagi molt bé, fins demà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.